Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, estimats i estimades, com aneu? Desitjo que molt bé i que estigueu ben relaxadets la propera hora per poder gaudir de Parlem d'Òpera com cal, amb la concentració suficient per tal d'escoltar bé i apreciar la música i d'assimilar el que us expliqui aquest pesat de presentador, que sóc jo. Si cada dijous aneu a dormir sabent alguna coseta nova sobre òpera, aquí estarem molt contents, no ho dubteu. Com us deia, fa poc encarem ja la recta final de la temporada, que tancarem a finals de juny. El d'avui és el primer programa del mes de maig. Quina por, com passa el temps de pressa. Si fa 3 o 4 dies només que menjàvem raïm per saludar el nou any i mireu, síndries i melons a les fruiteries. Programa número 565, 2 de maig, dia de Sant Atanasi d'Alexandria, pare de l'Església i festa de la Comunitat de Madrid. Rocío García, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Hem sentit la sinfonia o obertura del Barber de Sevilla. No, no m'equivoco pas, no. Que el Barber de Sevilla no té obertura pròpiament dita, sinó que procedeix de dues òperes anteriors de Rossini. Sí, però potser és una d'aquelles dues que el compositor català Ramon Carnicer va compondre a motiu de l'estrena a Barcelona d'aquesta òpera. Anem per pam, si us plau, no m'atabaleu, El que hem sentit, interpretada per I Virtuosi di Roma, dirigits per Renato Fasano, era la única i veritable sinfonia del Barber de Sevilla de Giovanni Paisiello, que és tan Barber de Sevilla com el de Rossini, oi que sí? Més antic, en tot cas. Aquesta és una òpera, drama jocoso en dos actes, amb llibret suposadament de Giuseppe Petrosellini, procedent de la comèdia homònima de Pierre de Beaumarchais, òpera, deia, de la qual us n'he parlat alguna que altra vegada, i que és molt citada en la bibliografia, però que en definitiva penso que coneixeu poc. M'equivoco? Jo mateix l'he pogut veure un parell de vegades, però en funcions d'estudiants, diguem-ne, aquí a Barcelona. Doncs com que aquest és el primer programa del nou mes de maig, aprofitarem per descobrir, entre cometes, aquesta famosa, però avui força oblidada, òpera. Penseu que fou popularíssima a tota Europa en el seu temps i avui toca reivindicar-la. Per fer-ho, utilitzarem una versió una mica antiga, que data del 1959, editada pel segell Palladio, i amb els següents intèrprets: Rosina Graziella Sciutti, Il Conte d'Almaviva, Nicola Monti, Bartolo, Renato Capecchi, Figaro, Rolando Panerai, Don Basilio, Mario Petri i Florindo Andreoli en el doble paper de Giovinetto i un alcalde. El cor és el del Piccolo Teatro Musicale del Collegium Musicum Italicum i l'orquestra, ja us he dit, I Virtuosi di Roma, i el director concertador Renato Fasano. I ara sentirem un altre fragment de l'acte primer, l'àrea de Figaro, Scorgi già molti paesi.
Se pur io merito, rasoio senza contanti, facendo barbe tirai avanti, facendo barbe tirai avanti, facendo barbe tirai avanti. Or qui in Siviglia fo permanenza, pronto a servire vostra eccellenza. Se pur io merito, se pur io merito, se pur merito un tanto onor, un tanto onor, se pur io merito un tanto onor, un tanto onor.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Com sempre, començarem parlant del compositor Giovanni Paisiello, nascut a Taranto, a la Puglia, en el regne de Nàpols, el 9 de maig de 1740. Paisiello fou una figura central importantíssima de l'òpera italiana de la segona meitat del segle XVIII, havent contribuït de manera determinant al desenvolupament de l'òpera bufa, per bé que també en va compondre de serioses. També va fer música sacra i de cambra. Seu pare era un eminent veterinari al servei del rei de Nàpols, aleshores Carles VII, com el futur Carles III d'Espanya. Als 8 anys va ingressar en el Col·legi dels Jesuïtes de Taranto amb la perspectiva de seguir en el futur la carrera jurídica. Però ben aviat va demostrar tenir una excel·lent oïda i qualitats per cantar. Entre els que van notar els seus talents hi havia un notable ciutadà de Taranto de nom Girolamo Carducci Agostini, el qual va convèncer el pare d'enviar el petit Giovanni a estudiar a Nàpols. El pare, però, no es va afanyar i, mentrestant, Giovanni va seguir estudis a la seva ciutat natal. I quan va tenir 13 anys, va marxar a Parí fill a Nàpols, on Giovanni va ingressar en el Conservatorio di Sant'Onofrio, on va estudiar sota la supervisió de Francesco Durante, aleshores director, del qual va passar a ser-ne l'assistent molt aviat.
Thank you.
Saper bramate bella il mio nome és la cavatina que el conte d'Alma Viva canta en el primer acte del Barber de Paisiello. Potser la recordeu, doncs és present a la magnífica banda sonora de la gran pel·lícula Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Paisiello va acabar el seu aprenentatge en el conservatori 10 anys després, el juliol de 1763. No consta que compongués cap òpera com a treball de final de carrera. La seva carrera, però, va començar més al nord, concretament a Mòdena, Teatre Rangoni, on el 18 de febrer de 1764 estrena l'òpera bufa Le Moglie in Calzone. En aquells temps, Paisiello va fer una certa carrera a la regió de l'Emília-Romanya, presentant òperes a Bolonya, també a Parma i a d'altres ciutats. A finals de 1764 és contractat per una òpera estrenada el gener de 1765 i de nom L'amore in ballo en el Teatro San Moise de Venècia. Després d'estrenar a Roma el 1766 l'intermezzo Le Finte Contesse, Paisiello torna a Nàpols on obté nous encàrrecs en els teatres menors, La Vedova di Belgenio, L'Imbrogli delle Bajasse, etc. Després altres títols, alguns dels quals va atraure l'atenció de la cort i es va representar en diversos palaus reials. I el juny de 1767 estrena per primer cop en el principal teatre de Nàpols, el San Carlo, amb el drama Lucio Papirio Dittatore, amb llibret de Postolo Zeno. El 1768 es confirma el favor reial amb l'encàrrec d'Olimpia i una festa teatrale per al casament del rei Ferran IV i l'arxiduquessa Maria Carolina d'Àustria.
Ma se meglio assai sarà.
Dunque meglio d'andar via.
Certo, meglio assai sarà. Chi starnuta, chi sbadiglia, lungi andate a cento miglia, cento, cento, cento miglia, lungi, lungi, lungi andate.
Se non fosse la signora,
dunque andata alla buon'ora,
non nessuno starebbe qui,
e partite via di qui.
Ecci! Ecci!
Sentíem ara el tercet Ma dove eri tu stordito, amb Don Bartolo, Giovinetto i Lo Svegliato. Aquests foren anys de producció intensiva, encara que va tenir algun problema de caràcter personal a causa del seu matrimoni. El ritme compositiu venia a ser d'un parell de comèdies per any, però gaudint al mateix temps d'encàrrecs per a teatres del nord de la península italiana, més aviat d'òpera sèrie o drama per música, sobretot llibrets de Metastasio i altres autors. Així va compondre per a Mòdena, Alessandro Nelindie, a Turí, Aníbal in Torino, per Roma, Montezuma, i a Milà, Sismano nel Mogol. Però també va compondre comèdies per al Sant Moisè de Venècia. També a Nàpols, Paisiello en va fer alguna de les seves òperes més aclamades i que aviat prenien el camí de París. Un dels seus èxits italians internacionals més importants d'aquells anys fou la Frascatana, Dama Giocosa, estrenat al Teatre San Samuele de Venècia el 1774, i també Il Socrate Imaginario, estrenat a Nàpols el 1775.
La calumnia mia, signore, non sapete che cos'è. Sol con questa tutte l'ore si può far gran cose a te. Questa qui, radendo il suolo, incomincia piano piano, e del volgo il vasto stuolo la raccoglie rinforzando, passa poi di bocca in bocca, ed il diavolo all'orecchia ve la porta e così è, ve la porta e così è. La calunnia intanto cresce, s'alza, fischia, gonfia vista, gonfia vista, vola in aria e turbigliona, e turbigliona, lanciando, stride.
Un tumulto universale come un corpo.
Sentíem l'ària de Don Basilio, La calúnia, mio signore. Aquesta òpera i el Sòcrates imaginario feia burla de l'afectació erudita mostrada cap a les cultures grega i romana seguida per molts polls ressuscitats de la intel·lectualitat de la ciutat, però va suposar també un model innovador d'una dramatúrgia còmica que va potenciar la capacitat expressiva del llenguatge musical de l'òpera bufa. Repartint befa a tort i a dret. El rei va fer que es representés en el Teatre del Palau, però després la va prohibir. Ocurrències borbòniques, eh? Arribem al 1776, tan bon punt, Paisiello acaba els compromisos a Roma, Le Due Contesse i la disfatta di Dario, i a Nàpols, del Finto il Vero, obre un contenciós amb l'empresari del San Carlo per tal de rescindir el contracte firmat per una nova òpera. El motiu de tal jugada era mirar d'accelerar els temps per poder acceptar quan abans millor el lloc de director dels espectacles musicals de la cort per 3 anys que li havia ofert la tsarina de Rússia, Caterina II, coneguda com la Gran, a la ciutat de Sant Petersburg, capital de l'imperi rus. El salari era realment molt bo, de 9.000 rubles anuals.
Questa lettera prendete.
Cosa fate, non vedete?
Fuor tirate il fazzoletto, che cascar la lascerò.
Ventutore qui in prospetto, come prenderla potrò?
Fuor tirate il fazzoletto, che cascar la lascerò.
Piano, piano, bel soldato, non guardate la mia sposa.
Vostra sposa?
Sì, signore.
Sposa no, ma mio tutore.
V'ho creduto il suo bisavolo, il suo nonno, il suo tritavolo, il suo nonno, il suo tritavolo.
Aspettate, aspettate, aspettate.
Aspettate, leggero.
Sì, sì, sì.
Aspettate, leggero.
Noi sottoscritti facciamo
febba al diavolo. Cosa mi importa?
Signor soldato, che sono un cavolo.
Non manirate e perdonate.
I servi miei archiamerò.
Finto di trigo cosa farò? Finto di trigo cosa farò?
Lei vuol battaglia, battaglia sia, una battaglia le mostrerò.
Farete bene se andate via,
perché pentirvi ben vi farò.
Fatta di nero, ma fai pazzia, per perdere non si può.
Hem sentit ara l'inici de l'escena final de l'acte primer del Barber de Sevilla, A Rosina, Voi l'Indoro, amb el comte, Rosina i Don Bartolo. L'elecció de l'emperadriu russa havia recaigut sobre Paisiello per consell del baró von Grimm, però també per influències de l'emperador Josep II, que s'havia interessat pel compositor. El juliol de 1776 marxa cap a Rússia fent una parada a Viena, on va conèixer Metastasio. Arribat a Rússia, Paisiello esdevé mestre de música de la gran duquessa Maria, esposa de l'hereu del tron. Va dedicar els primers temps del nou càrrec a treballar en òperes sèrie, però a partir del 1778 ja va fer conèixer les seves habilitats pel que fa a les comèdies, sempre respectant els límits de temps imposats per Caterina, que no li agradaven les obres massa llargues. Passats els 3 anys, renova el contracte amb pujada de sou. I el filòsof imaginari, estrenat el 1779, fou la seva primera òpera bufa ex novo feta a Rússia. Fins aleshores tot havien estat adaptacions. A partir de 1781, Paisiello va començar a desitjar retornar al seu país natal. I el 26 de setembre de 1782, en el Teatre de l'Ermitage, s'estrena la que ha estat, sens dubte, la seva òpera més famosa, aquest Il Barbiere di Siviglia, ovvero La precauzione inutile. Sentíem ara la cavatina de Rosina Justo Chel, que coneixete, que tanca l'acte primer del Barber de Sevilla de Paisiello. L'agost de 1783, el compositor és nomenat inspector dels espectacles seriosos i Buffy, un càrrec amb molta feina no retribuïda, i es va negar. La seva última òpera a Sant Petersburg fou Il Mondo de la Luna, òpera que va inaugurar el nou teatre Bolshoi Kamenny. El compositor va deixar Rússia el 5 de febrer de 1784, havent obtingut el permís sota pretext de problemes de salut de la dona. El seu període rus havia estat de 7 anys i mig. En el viatge de retorn va fer parada a Varsovia i de nou a Viena, on va presentar sense cap entusiasme del públic Il Re Teodoro a Venezia, drama heroico-còmic, el 23 d'agost de 1784. A finals d'octubre ja estava de nou a Nàpols, al servei del rei, que li concedeix una pensió. Les seves obligacions eren tan poques com compondre una òpera seriosa cada any per Sant Carlo. El 1787 fou nomenat mestre de la Reial Cambra amb un sou suplementari, o sigui que les coses li anaven bé. I més tenint en compte que seguia creant òperes bufes per al Teatro dei Fiorentini, entre elles La Molinara, una de les més conegudes, estrenada el 1788. El 25 de juny de 1789 s'estrena una altra de les seves obres mestres, Nina, o sigui La Pazza per Amore, que canvia moltes coses en el món de l'òpera còmica, sent l'inici de tot un filó romàntic protagonitzat per heroïnes de ment inestable. El 1792 compon i Joaquí d'Agrigento per a l'inauguració del venecià Teatro La Fenice. El 1796 esdevé mestre de capella a la catedral de Nàpols, fet que l'obliga a compondre també música sacra.
Questo è il diavolo, caro amico, siete ben ristabilito, siete ben ristabilito, se non era Don Alonso, io davo il cuore a venire, io davo il cuore a venire. Don Alonso, sempre in coppi, sempre in coppi, vuole ormai farsi la barba, vuole ormai farsi la barba. Dite un poco, miei signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna ne facete, ne facete. Il signor Petre è formato che m'avete incaricato di venire alla lezione, alla lezione, alla lezione.
Alonso, come?
Detto cete!
Ed è ancora!
Dite a lui che siamo d'accordo!
Non ci date una mentita! Ah, ah sì, 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 ah sì, sì, d'accordo, sì, ah!
È così che fa il curiale!
Vi
avvitite col curiale!
Cosa dite del curiale?
Poi parlate col curiale!
Ma cos'è questo curiale?
Procurate che gli parla, perché temo che ci scopra.
Dite ben così fatto, ma che male di sorprese. Non mi intendo.
Questa forza sorprendente, sì signore.
Mi domanda qui il dottore, nello stato in cui voi siete, cosa qui veniste a far? Cosa qui veniste a far?
Egli è giallo, egli è giallo, egli è giallo, egli è giallo come un morto. Ma comprendo, ma comprendo.
Presto, presto, andate a letto, voi ci fate spaventar. Presto, 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 voi ci fate spaventar.
Oh, che viso,
andate a letto.
Qui c'è febbre, qui c'è febbre. Andate a letto.
Febbre, tremo, andate a letto.
A letto devo andare.
Senza dubbio, senza dubbio.
Dunque a letto devo andare.
Senza dubbio, senza dubbio.
Miei signori, troppo bello sto in effetto. Torno a casa e vado a letto. E così meglio sarà. E così meglio sarà.
Andate a letto.
A letto, a letto, a letto.
Andate a letto.
A letto, a letto, a letto.
Andate a letto.
A letto, a letto, a letto.
Andate a letto.
A letto, a letto, a letto.
Andate a letto.
Vado a letto,
torno a casa, vado a letto, e così meglio sarà, e così meglio sarà.
E non manci state bene,
io da voi sarò buon'ora,
e non fate tanto fare.
Ma se io vado a sera?
Se la borsa qui non era,
buonasera, buonasera.
Buonasera, io la dico.
Te partite da me là, te partite da me là.
Don Basilio, Giusto Cielo, és una escena de conjunt de l'acte segon amb Rosina, el conte, Figaro, Don Basilio i Don Bartolo. El desembre de 1798, la cort napolitana fuig cap a Sicília davant la invasió francesa. Paisiello es va quedar pensant que la seva fama el preservaria a ulls de qualsevol govern. I així, el 4 de maig de 1799, és nomenat mestre de Capella Nacional de la República Napolitana, de curta existència. En retornar als Borbons, Paisiello va posar com a excusa per no haver marxat la mala salut de la dona. Però fins al 1801 no li van ser restituïts els seus càrrecs musicals. Degut a diversos canvis polítics, Paisiello acaba a París l'abril de 1802, on Napoleó, primer cònsul, el va tractar esplèndidament per davant d'altres compositors. Va haver de compondre una òpera a l'estil francès, que no hi estava acostumat. Aquesta fou Proserpine, estrenada a l'òpera de París el març de 1803, i que no va agradar. Mai acostumat a l'ambient musical de París, Paisiello va tornar a Nàpols a finals d'agost de 1804, després de compondre una missa solemnis i reciclar un tedeum que sonarien tots dos a la coronació de Napoleó. Per no perdre l'estima i ingressos, aniria enviant música sacra a França regularment. A la Nàpols, regida per Josep Bonaparte i Joaquim Murat, entre el 1805 i el 1815 va rebre molts honors. Es va acomiadar de l'escena amb el drama I Pitagorici, estrenada el 19 de març de 1808 en el San Carlo. Aquest drama commemorava les víctimes de la repressió de 1799 i fou veritable motiu de ruptura definitiva amb la cort borbònica, retornada al tron el 9 de juny de 1815. Vidu des de gener d'aquest any, privat dels ingressos de França i de Rússia, Paisiello va passar el seu darrer any de vida en solitud, intentant en va de restaurar la seva reputació al Palau. Va morir a Nàpols el 5 de juny de 1816, assistit per les seves germanes. Tenia 76 anys. I ara sentirem el temporal de l'acte segon del Barber.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Il Barbiere di Siviglia, de Giovanni Paisiello, des de la seva estrena a Sant Petersburg el 26 de setembre de 1700, 82 va gaudir d'un grandíssim èxit, no tan sols a Rússia, sinó a tota Europa, i fou un èxit de llarga durada que només va decaure a partir del 1816, quan Rossini va presentar la seva versió de la història. Conegudes són les caòtiques circumstàncies de l'estrena d'aquesta en el Teatre Argentina de Roma el 20 de febrer de 1816, provocada sobretot per partidaris de Paisiello que van anar a rebentar l'estrena. A partir d'aquí, la de Paisiello va caure en l'oblit. L'argument segueix fidelment l'obra de Beaumarchais i alguns trossos són traduccions directes del text. La versió de Paisiello fa més èmfasi en la trama amorosa i no tant en els aspectes còmics. Segurament, si coneixeu bé la versió de Rossini, haureu identificat els fragments escoltats avui els equivalents rossinians. Honestament, penso que no hi ha color. I ara anem a parlar de l'argument, si us sembla. Acte primer. El comte d'Almaviva està enamorat de Rosina, noia òrfena custodiada per un tutor que es vol casar amb ella per tal de quedar-se en el generós dot. El comte ronda la casa esperant l'ocasió de veure-la. De sobte troba Figaro i el reconeix, un antic criat seu. El reconeixement és mutu i Figaro, ara barber, explica al comte les voltes que ha donat la seva vida. S'obre el balcó i apareix Rosina amb el tutor, don Bartolo. La noia es lamenta d'estar sempre tancada a casa. Aprofita un descuit del vell per deixar caure un paper que diu és l'àrea d'una òpera nova, l'inútil Precauzione. El tutor baixa a buscar el paper, però la noia avisa el comte que l'agafi, ja que és un missatge per ell. El vell no troba el paper i, ple de sospites, fa tancar el balcó. A la nota, Rosina li diu que li digui el seu nom i les seves intencions. Ell canta, acompanyat per la mandolina, i es fa passar per l'Indoro, estudiant pobre, i li declara el seu amor. La resposta de Rosina és interrompuda per algú que l'ha fet retirar de la finestra. Almaviva, excitat, demana a Figaro que l'ajudi a entrar a la casa. Rosina escriu una nota per l'Indoro i Figaro, que ha entrat, li parla bé d'ell. Sentint venir el tutor, es posa a brodar. Bartolo està de mala lluna i l'agafa en Figaro. Arriba don Basilio, un llardós mestre de cant, per prevenir el tutor que Almaviva és a Sevilla. Precisament don Bartolo havia marxat de Madrid per perdre de vista aquest pretendent de Rosina. Don Basilio li suggereix que utilitzi una arma molt eficaç, la calúmnia, però Bartolo no n'està convençut i ordena que s'acceleri tot per tal de casar-se amb la noia. Figaro ho ha sentit. Després que Bartolo descarregui el seu vinagre contra Rosina, arriba Almaviva disfressat de soldat, embriac, exigint allotjament, però el tutor n'està exempt de donar allotjament als militars i segueix una escena d'embolics que acaba amb la noia manifestant el seu desig que l'Indoro l'alliberi de la seva presó. I ara sentirem Cara, sei tu il mio bene, tercet de Rosina, el conte i Figaro, al qual s'afegeixen el notari i don Basilio.
Cara, sei tu il mio bene, l'idolo del mio cor. Cara, cara, sei l'idolo del
Ci bene, ardo per te d'amore. eccellenza non v'è più riparo, ci ha levata la scala di già.
Ma son io la colpa innocente, tutto detto di tutto ormai andata, e ne so che voi siete ora qua.
Eccellenza, già apro la porta.
All'ignoro, all'ignoro, accorrete, vedete.
A Rosina, no, no, non temete, voi mia sposa quest'oggi sarete, ed il vecchio punire saprò, ed il vecchio punire saprò.
Eccellenza è quel nostro notaro,
e l'amico Basilio è con lui.
Cos'è questo? Cos'è questo? Che cosa mai vedo? Sono questi gli sposi futuri, sono questi gli sposi futuri.
Siamo noi, il contratto l'avete.
Mancano i nomi, il contratto egli è qui.
Io mi chiamo.
Ed il conte son io d'alma viva. Soscriviamo, e voi ben Don Basilio testimonio sarete, lo spero.
Ma eccellenza, ma come, il dottore?
Soscrivete, non fate il ragazzo.
Non sospiro,
imberrei e pazzo. Orsù, orsù, prendi questa, questa borsa di denaro.
Segon, el conte arriba ara disfressat de clergue, un professor de música dient que ve a donar la lliçó en lloc de Don Basilio, que està malalt. Don Bartolo s'empassa la mentida i Rosina canta l'ària de la lliçó de cant. Arriba Figaro per afaitar Don Bartolo i entretenir-lo mentre els enamorats parlen de les seves coses. També aprofita per robar la clau del balcó. Arriba de sobte Don Basilio i entre tots l'aconsegueixen fer fora, sobretot gràcies a una bossa de diners que el conte li dona. Don Bartolo, sospitós, aconsegueix lliurar-se de Figaro i enxampa els amants. Furiós, fa fora tothom i decideix accelerar el casament i envia Basilio a buscar el notari. Mentrestant, convenç Rosina que Lindoro només és un intermediari del conte d'Alma Viva. La noia, horroritzada, accepta de mala gana casar-se amb el tutor. Arriben Figaro i Alma Viva per una escala que han posat en el balcó. Rosina rebutja Lindoro, però aviat surt del seu horror quan veu que aquest i Alma Viva són la mateixa persona. No podem sortir perquè Don Bartolo ha retirat l'escala. Arriba, però, Don Basilio amb el notari, Figaro ràpidament organitza el casori. El mestre de música és convençut de fer de testimoni. Quan arriba Don Bartolo amb la força pública per fer de tenir Alma Viva, ja és tard. I veu amb disgust que en retirar l'escala per evitar-ho ha pres una inútil precauzione. Acabem aquí i sentim el finale de l'òpera, Allor quando in giovincore. Us espero d'aquí a tan sols 7 dies amb un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Thank you.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.